El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
8 minuts passen del punt de les 8 del matí. Encetem el repàs a les qüestions destacades del dia al cafè de la ràdio. Comencem explicant-vos que avui és el dia de l'orgull LGTBI, una jornada en què es posa de relleu l'orgull sobre les orientacions sexuals i les identitats de gènere. Però més, també és una jornada per posar de relleu les discriminacions que encara existeixen i les agressions i els delictes d'odi que es produeixen. De fet, segons dades de l'Observatori de l'Homofòbia, durant l'any 2022 hi va haver 237 denúncies i actualment en aquest 2023, en aquests primers mesos, ja estem a l'entorn de les 150. Però volem abordar aquestes dades, aquestes xifres i saber quin és el protocol que posen en marxa els Mossos d'Esquadra davant d'aquest tipus d'agressions. I per això conversem aquesta hora amb la mossa Teresa Planelles, del grup d'atenció a la víctima de Sabadell. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Quantes denúncies hem rebut a Sabadell en aquests primers 6 mesos de l'any?
Doncs mira, de moment, en aquests primers 6 mesos ja tenim 8 denúncies.
I amb aquestes primeres dades podem parlar de que està sent un any més complicat que els altres? És a dir, per situar-nos, a la totalitat de l'any 2022, quantes denúncies es van registrar?
No, mira, el 2022 vam tenir 11 denúncies i el 2021 en vam tenir 6 i les xifres no s'han disparat excessivament, però bé, també som molt conscients que tenim molt en compte aquesta xifra oculta que tenim i que reialen aquest tipus de delictes.
Clar, no s'han disparat, però estàvem parlant que es duplicaven del 2021 al 2022, pràcticament. El 2023, en 6 mesos, ja portem pràcticament la mateixa dada que l'any 2022. Entenc que en aquests casos deu passar el mateix que en les dades de violència de gènere, és a dir, no sabem si es produeixen més agressions o tenim més força per denunciar-les.
Sí, això és cert. Cada vegada que nosaltres fem incís en aquest fet delictiu tan greu i cada vegada que s'hi treballa, doncs donem opció que hi hagi més facilitat perquè es posin les denúncies, no? I això facilita que hi hagi més fets. Però bé, és veritat, hem de continuar lluitant perquè la xifra oculta existeix, hi ha una dificultat encara per arribar a la denúncia i aquesta és una mica la feina important que hem de fer des d'aquí.
Perquè aquest tipus d'agressions de les que estem parlant, com serien? És a dir, hi hauria alguna tipologia? Què és el que detecteu?
Bé, les agressions són diverses, Les agressions són diverses. Parlem sobretot d'amenaces, de coaccions, però són diverses i totes són greus i totes s'han de treballar de la mateixa manera, siguin del tipus que siguin. Al final estem parlant de fets delictius o de faltes administratives que atenten contra les llibertats individuals, contra les llibertats del col·lectiu també, i que són drets fonamentals, i per tant aquí hi hem d'estar, i ens hi trobaran sempre, i hem de lluitar sigui el fet, però són diverses.
Amb algunes que predominin més per damunt de les altres?
Possiblement en tema d'amenaces i coaccions, sí, una cosa, potser també hi ha algun tipus de lesions, bàsicament potser aquestes tres, però ja et dic que hi ha diversitat de casos.
I aquestes amenaces i coaccions es produeixen habitualment cara a cara o l'àmbit de les xarxes socials, l'àmbit d'internet, els whatsapps van guanyant pistonada en aquest sentit?
Sí, la veritat és que hi ha un treball també intens que fem Mossos per monitoritzar aquestes xarxes perquè evidentment és una font on es donen moltes violències LGTBI-fòbiques a través de les xarxes. Per tant, sí que és un camp que comença a tenir una força específica i que s'hi ha de treballar.
I en aquest sentit, algun perfil? Perquè fa temps, crec que era l'entorn de quan s'aprovava la llei trans, no parlàvem que les dones trans acostumen a ser dels perfils que reben més tipus d'agressions. No sé si realment les dades oficials, les que tenen des de Mossos d'Esquadra, apunten en aquesta línia.
Sí, apunten en aquesta línia. LGTBI és un dels col·lectius que s'ha de tenir molt en compte perquè rep agressions, més agressions, però dins d'aquest col·lectiu les persones trans possiblement siguin les que estan més victimitzades i, per tant, hem de reforçar esforços en aquest sentit, sí.
Anem una mica a què passa o quin és el procediment que s'obre quan arribem, no, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar uns fets com aquests. A partir d'aquí, quin procediment s'obre?
Bàsicament hem de superar el primer escoll, no? que és el que superar la por de denunciar. A vegades la dificultat per denunciar ve per moltes vies, no? A vegades és un tema de desconeixement de la norma o dels recursos que podem oferir. A vegades hi ha una mica de desconfiança amb les institucions i amb la policia, o hi ha aquesta por a patir una victimització secundària o que hi hagin represàlies, no? A vegades també hi ha un tema de que normalitzem la violència i hem de visibilitzar-la i sensibilitzar-nos davant d'aquests fets tan greus, no? I davant d'aquest col·lectiu sovint té una vida que és personal, que és propi, que no volen compartir, no? I tot això ho dificulta moltíssim. Aleshores, per això és molt important el treball en xarxa per acompanyar aquesta gent i que realment confiïn en que posar la denúncia és la millor opció. Aleshores, nosaltres treballem en xarxa molt directament, sobretot amb el SAI, i aquesta gent doncs ho ha fet primer en contacte amb el SAI i per tant els poden acompanyar fins a comissaria quan hi ha un fet delictiu, o bé arriben a comissaria i fan un primer contacte amb els Mossos, i bàsicament el que fem és analitzar quina és la seva situació. És a dir, si estem davant d'una infracció administrativa o si estem davant d'un delicte, i donar-li tot el suport doncs perquè tirin davant doncs una denúncia.
Perquè el procediment entenc que és diferent, no?, en funció del que estem parlant, de si és un, de com sigui aquest fet delictiu, entenc que es treballa d'una manera o d'una altra, no?
Bueno, bàsicament és perquè les infraccions administratives tenen una pena econòmica, és un tema de que es posa una multa, i el codi penal doncs són penes de presó. O sigui, és un procediment diferent, els Mossos treballem amb codi penal, i les infraccions lleu doncs és un tema que toquen més des del SAI. I però també agafem denúncies per infraccions administratives, igualment. O sigui, que si venen a comissaria, nosaltres ens encarregaríem tant si fos una infracció administrativa com si fos una penal.
Per tant, aquestes 8 denúncies de les que estem parlant d'aquest any van en la línia penal?
Són penals, sí. Llavors, també és molt important veure que sovint el que ens passa és que les infraccions administratives a vegades estan molt en la línia, és a dir, que estan molt en el límit que podrien ser penals, no? Per exemple, hi ha una infracció que bàsicament el que ens explica, el que denuncia, és que es facin servir expressions vexatòries que incitin a exercir la violència, no? Però si te'n vas al Codi Penal, això pot tranquil·lament ser un delicte del 510, que són accions, qualsevol acció que es realitzi i que les motivi les raons racistes o antisemites, i per tant, o LGTBI-fòbiques. Aleshores, en aquests casos en què no tenim molt clar com tirar endavant, nosaltres comencem amb un delicte penal, i si això no prospera, podríem tirar després en la via administrativa i continuar-ho en aquest procediment. Les denúncies administratives tenim denúncies lleus, greus i molt greus, i en funció d'això tindrem doncs, una sanció econòmica més alta, i llavors amb els delictes penals, bàsicament, el que tenim és el 510, que ens parla d'aquesta incitació directa a l'odi i a l'hostilitat, o a tenir o a distribuir material que fomenti o promogui aquest odi. També és el tema de la trivialització o la negació dels delictes de genocidi o de lesa humanitat, i quan hi ha accions que porten humiliació, menyspreu, tot això estaria aquí. També et pots trobar, i aniríem a l'article 511, que un encarregat d'un servei públic et negui una prestació, no? I això també és un delicte contemplat al Codi Penal, o bé que un professional o un empresari et negui doncs una prestació, també igual. I aquí teníem en el 512 del Codi Penal. O sigui que tenim molt de marge doncs per encabir les situacions i s'han d'analitzar amb calma.
I a partir d'aquí, un cop s'ha posat aquesta denúncia, des de Mossos es fa alguna mena d'acompanyament, alguna mena de seguiment a aquesta persona?
Sí, perquè en el moment que tenim un fet vinculat a la LGTBI-fòbia, tots aquests casos, no només quan es posa denúncia, quan tenim algun indici o algun coneixement que alguna persona pugui estar patint aquest tipus de delicte, el que fem és posar-nos en contacte amb aquesta persona i els fem un seguiment. Això ho fan els grups d'atenció a la víctima. De cada comissaria té el seu grup d'atenció a la víctima, i aquestes comissaries es posen en contacte amb aquesta persona i li fan una valoració de risc. És a dir, analitzem quina és la situació d'aquesta persona i en quin moment es troba, no? En funció doncs de la seva vulnerabilitat, de si la persona que l'ha agredida és extremadament perillosa, o de l'entorn, el suport que té aquesta persona, nosaltres els donem un risc. I aquest risc pot ser un risc no apreciat, és a dir, que fem un contacte assistencial, la situació s'ha normalitzat, està tot bé, se l'ha derivada al recurs més adient perquè continuïn treballant amb ell, perquè, per exemple, des del SAI doncs, fan acompanyaments, donen suport psicològic, donen suport jurídic, vale? I per tant se l'ha derivat aquest recurs i la persona està bé, per tant fem aquest primer contacte. Però llavors tenim altres nivells de risc que poden ser baix, per exemple, que farem alguna trucada més per aviam si tot es readreça, si necessita alguna cosa aquesta persona, si hi ha canvis, i tenim riscos mitjans, alts i molt alts, que aquí sí que el seguiment continua. És a dir, anem acompanyant en aquesta persona en tot el procés, mirem que no hi hagin canvis, que no es trobin en una situació encara d'encara més vulnerabilitat que ens obligui a actuar ràpidament. Se li ofereixen mesures d'autoprotecció i a banda doncs, se li dona informació sobre tot el procés judicial. Li recordem el telèfon 112, li recordem el telèfon del GAP, ens pot venir a veure quan ho necessiti, nosaltres anem fent trucades, i en situacions molt greus li podem donar inclús protecció policial, una mica de la mateixa manera com treballem les violències de gènere. Aleshores, si calgués fer algun tipus de protecció puntual o fer més incís amb les trucades o en funció del que necessiti aquesta persona, doncs ho adaptem.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la Teresa Planelles del grup d'atenció a la víctima de Sabadell i haver-nos explicat aquests protocols que s'obren en aquest tipus de casos. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon
dia. Adéu, bon dia.
I per cert que en el marc dels actes de l'orgull i la lluita contra la LGTBI-fòbia, aquesta tarda a 6:45 hi ha una concentració a la plaça Doctor Robert. La trobada reivindica que s'acabin els recursos d'odi per un orgull que reclamen que sigui de classe i combatiu. D'altra banda, dissabte 1 de juliol tindrà lloc la quarta manifestació de l'orgull LGTBIQ+. A Sabadell arrencarà a 6:00 PM a la plaça del Treball, acompanyada per batucades de la ciutat, i acabarà a la plaça Montserrat Roig, on hi haurà diverses activitats i concerts fins a 10:00 PM. Està organitzada per la FAB i per Calan Redus Actua Vallès amb el suport de la taula de gènere, feminismes i LGTBI i de l'Ajuntament de Sabadell. De fet, a la plaça Montserrat Roig s'ubicarà al mateix punt lila des de 7:00 PM i fins a 10:00 PM.